per a reclamar que les entitats locals puguin disposar d'un mínim del 10% del fons de recuperació procedents de la Unió Europea. Per part de Ciutadans, té la paraula. Senyor Blázquez, endavant.
Sí, buenas tardes. El pasado 18 de febrero del 2021, el Senado de España aprobó una moción, a pesar del rechazo de los grupos del PSOE y de Vox, pidiendo repartir los fondos europeos con los ayuntamientos, un mínimo del 10%, tal y como se había comprometido el presidente del Gobierno de España, señor Pedro Sánchez, el pasado 25 de octubre de 2020. El PSOE rechazó esta moción aduciendo la falta de recursos intelectuales por parte de los ayuntamientos, por tanto negando la participación y que los ayuntamientos tengan voz en el reparto de estos fondos procedentes de la Unión Europea. La moción que hoy presenta Ciutadans, por lo tanto, procura reclamar para nuestro ayuntamiento el poder disponer de estos recursos necesarios para la reactivación económica y lo hace proponiendo en uno de sus acuerdos el instar al Gobierno de España a cumplir con la moción que aprobó el Senado. También se propone la creación de una agencia independiente de reconstrucción y reformas que asegure la máxima objetividad y transparencia en el reparto de los fondos de recuperación procedentes de la Unión Europea y que cuente con la participación activa y vinculante de las administraciones locales. Sinceramente, nos parece extraño que esta moción que hoy proponemos, parece ser, no vaya a contar con el respaldo de las fuerzas políticas de este consistorio. Nos parece un grave error. Es una moción que no va contra nadie y en este sentido voy a ser explícito, ni mucho menos contra el Partido Socialista, que pese a las muchas discrepancias que podamos tener con ellos, estoy convencido de que es un partido que cree en el municipalismo y además dirige un número muy importante de pueblos y ciudades de España. Nos jugamos el hecho de que los fondos Next Generation, que contarán con una dotación de 72.000 millones de euros en los tres primeros años, queden faltos, repito, de la voz y participación activa, que no pasiva, de los municipios. Y los entes locales son necesarios para la correcta irrigación, me gustaría ampliar este término, de estos recursos, para que puedan llegar a autónomos, a pymes, a familias y a la administración pública local también, etcétera. Todo ello bajo unas directrices claras, que son unas políticas tractoras tal y como las define el documento que inspira a los fondos Next Generation. De caminar hacia una transición energética, potenciar la resiliencia de las ciudades, luchar contra la despoblación en el entorno rural y un largo etcétera. Bien, voy a intentar, porque tal vez todo esto pueda sonar un poco abstracto, poner algunos ejemplos de que este 10% de los fondos que se reclama para las entidades locales y sobre todo para que tengan voz y se las tenga en cuenta, tiene todo el sentido. El proyecto más importante en cuanto a recursos que pretenden los fondos es el siguiente: agenda urbana, lucha contra la despoblación y agricultura, que recibirá, según la Moncloa, el 16% de los recursos. El objetivo de esta política es mejorar la habitabilidad de los entornos urbanos, y dar respuesta a las necesidades del entorno rural y la despoblación. Vamos, que si aquí no estamos hablando de ciudades y de pueblos, es decir, de entes locales, ¿de qué estamos hablando? Yo creo que en San Juan, precisamente, la habitabilidad, hoy hemos hablado por poner un ejemplo, nos ocupa, preocupa y además se lleva parte de nuestros recursos. En cuanto a las necesidades del entorno rural y la despoblación, ¿quiénes mejor que los pueblos las conocen? Que se lo digan a municipios del interior de Tarragona o de Lleida, que se lo digan a municipios del resto de España que sufren este problema y que muchos de ellos tienen incluso una superficie mucho mayor, uno solo de estos municipios, por ejemplo, que todo lo Vallés Occidental, por poner un ejemplo. Participación activa y, por lo tanto, una mínima dotación de estos recursos también. No por decir que hay de lo mío, sino por una simple cuestión o criterio de eficacia y de eficiencia. Otro ejemplo de gran proyecto que pretenden los fondos de recuperación. Unas administraciones públicas del siglo XXI y que se llevará el 5% del total de estos 72.000 millones, básicamente para la modernización de estas administraciones públicas. Yo me pregunto, ¿no es acaso este ayuntamiento administración pública y, de hecho, la administración pública más cercana al ciudadano? ¿Vamos a ser simplemente sujetos pasivos en esta modernización, oyentes, sin más? Señora alcaldesa, señor Zule, con quien pudimos comentar brevemente la moción en la comisión informativa, de verdad me cuesta mucho creer, que nos pasemos la vida hablando de que los ayuntamientos somos muy necesarios, de que somos los que mejor conocemos las necesidades que tienen nuestros vecinos, de que necesitamos recursos y ustedes, el equipo de gobierno, hoy se niegue a recibir dichos recursos. Es absolutamente contradictorio. Otro ejemplo, y ya con este voy concluyendo, otro gran proyecto de los fondos de recuperación, con prácticamente el 9% de los recursos, es la transición energética justa e inclusiva. Este ayuntamiento resulta que entró a formar parte, y no digo yo que estuviésemos nosotros particularmente de acuerdo, de la Asociación de Municipios y Entidades para la Energía Pública. Es decir, de alguna manera nos involucramos en cuál tiene que ser la energía de la que nos vamos a proveer. Pero luego, cuando hay fondos para conseguir una energía verde en este capítulo, nos desentendemos totalmente. No se entiende. Tampoco se entiende que legislemos en, por ejemplo, algún tipo de ordenanzas fiscales. Por ejemplo, a ver, un momento que he perdido el hilo, Que legislemos a través de las ordenanzas fiscales bonificaciones para la construcción de viviendas energéticamente más sostenibles. Lo pueden mirar en nuestras ordenanzas fiscales. Y otras muchas medidas encaminadas a favorecer la energía verde. Repito. Y luego, paradójicamente, no queramos saber nada de estos recursos. En definitiva, les pedimos de verdad que piensen de nuevo su sentido de voto. No hacerlo, la verdad, parece ir en contra de la modernización y pensar en que es deseable una toma de decisiones piramidal, antigua, alejada, centralista, realmente, y que menosprecia el peso, la importancia y el buen hacer de las entidades locales. Les pedimos que no supediten la legítima aspiración de los entes locales a directrices de las cúpulas de sus partidos y piensen, esta vez sí, en sus vecinos y sean capaces de reivindicar el papel activo que deben de tener los entes locales en el reparto de los fondos de recuperación. Muchas gracias.
Molt bé, gràcies, senyor Blázquez. Per part de Junts per Sant Cugat, senyor Brugueroles.
Bona tarda a tothom. El senyor Blázquez ha fet una defensa molt bona d'aquesta moció, que ja vull dir d'entrada, per nosaltres no és una moció òbvia, I sí que hem fet recurs una mica d'argumentari perquè Ciutadans ha presentat aquesta moció en diverses instàncies municipals i sí que hem fet recurs argumentari una mica per tenir criteri al respecte. Ho dic amb tota transparència, igual que ho vaig dir, en comissió informativa. Aquesta moció té quatre acords. El primer d'ells és el d'instar el govern espanyol a fer possible que els ens locals gestionin aquest 10%. Què és el que ha fet la Generalitat? La Generalitat el que ha fet és proposar al món local una aliança que permeti defensar els interessos del territori, els interessos de Catalunya, que permeti cogestionar via diversos consorcis i que permeti, en definitiva, gestionar de manera coordinada i col·laborativa entre el govern de la Generalitat i els ens locals de Catalunya, doncs quins són els recursos, el destí òptim i la gestió òptima d'aquests recursos europeus, que són, com sabem, d'una entitat molt rellevant. Gestionar, per cert, recursos d'aquesta envergadura no és una qüestió, com deia la senadora socialista, de capacitat intel·lectual. És una qüestió també de capacitat organitzativa. Això no està a l'abast de tothom. Això és veritat. I això anem dient la qüestió. Per una qüestió de capacitat de gestió i d'envergadura de les administracions que podrien estar en el seu cas realitzant aquests recursos. El segon acord insta a fer públic els criteris per part de l'Estat de repartiment, de gestió, etcètera. No? Això, Junts per Catalunya, ens hem cansat de fer-ho en totes les instàncies on hem tingut oportunitat, perquè efectivament aquí hi ha una opacitat i una manca de transparència clamorosa i, de fet, del que estem parlant són de filtracions, quasi podríem dir. No? Sembla que ja està a punt de caure, si no s'ha fet ja, la necessitat de presentar el Pla Nacional de Recuperació i Resiliència i, per tant, des d'aquesta perspectiva, incorporar un nou actor com el que estaríem parlant avui, podríem dir que potser té un context extemporani, però el que sí que sembla clar és que, i de fet hi ha alts càrrecs socialistes que tal, quan ho han expressat, no? Que serà necessari comptar, bàsicament, vénen a dir, amb les grans empreses per poder gestionar tots aquests recursos. Clar, això ens posa els pèls de punta, d'alguna manera. Perquè, sens dubte, un pla d'aquesta envergadura i un pla de recuperació tan necessari com del que estem parlant, tant dels fons Next Generation i altres que es poden estar plantejant com en aquesta mateixa direcció, en fi, sobretot tenen impacte potencial en la mesura en què són capaços d'arribar, com deia el senyor Blázquez, a les petites empreses, als autònoms, als emprenedors i impregnar el conjunt de l'economia i que arribi a les famílies. Clar, la perspectiva que sembla plantejar amb tanta opacitat el govern central, doncs no sembla en absolut anar en aquesta direcció i, per tant, nosaltres ens hi hem oposat. El tercer acord de la moció parla de crear una agència independent de reconstrucció i reformes. Bé, nosaltres no volem una agència, una altra nova agència central. Nosaltres el que volem és que això es gestioni amb un punt suficient de descentralització i que, per tant, es facin servir les administracions de les quals ja disposem, que estan preparades, que tenen equips doncs formats per gestionar aquest tipus d'instruments de finançament europeu, que són molt complicats, i en aquest cas és, entenem que és la Generalitat, també perquè la realitat del conjunt de l'Estat és diversa. I gestionar realitats diverses de manera homogènia, segurament de forma inherent, és ineficient. Per tant, Junts per Catalunya ja va votar, no, el Reial Decret Llei del 36-2020, que deia que les comunitats autònomes només participarien en alguns aspectes de la gestió. I, de fet, allà es va expressar que el PSOE el que demana és un comandament únic. Per tant, el govern de Catalunya el que vol és acompanyar les empreses amb diversos instruments que ja té en marxa, no m'estenc a explicar-los, i el que voldria, evidentment, és que empreses de tot tipus hi puguin participar, amb aquella capacitat de penetració en la petita economia, en el dia a dia de les famílies, que és el que voldríem al final com a resultat de tot aquest impuls i aquest impacte. Per tant, no estem d'acord amb una figura centralitzadora més, tal com sembla plantejar la moció, no és el nostre model, ni des d'una perspectiva nacional ni tampoc de gestió o eficient de proximitat. Per tant, ho vull dir, amb dubtes, però votem en contra i seguim defensant, això sí, alguns dels aspectes que estan inherents amb el conjunt de la moció, no? Que és aquesta cogestió entre els diversos nivells de l'administració i aquesta capacitat de penetració en el territori. Però no podem estar d'acord amb l'exposició dels acords troncals d'aquesta moció. Moltes gràcies.
Molt bé, senyor Brugaroles. Gràcies. Per part del govern, té la paraula el tinent d'alcaldia, el senyor Pere Soler.
Molt bona... Molt bones tardes de nou. Bueno, jo crec que s'ha fet una explicació molt a l'abast, però sincerament, i els he dit ja d'entrada, crec que l'escrit que presenta Ciutadans i que no només l'ha presentat a l'Ajuntament de Sant Cugat, sinó en diversos ajuntaments, és no entendre realment el que és l'esperit dels Next Generation, no? I això diu molt, no? Algunes de les qüestions que vostès oposen en els acords, el primer i el segon acord, sobretot, que insten al govern de l'Estat, ho ha explicat el senyor Brugaroles. És la Generalitat qui té la competència de la gestió i repartiment dels fons Next Generation, així ja ha fet saber el govern de l'Estat, i tota la gestió d'aquests nous fons Next Generation s'ha més centralitzada degut a les directrius de la Comissió Europea. Per tant, aquella part que anirà destinada als ajuntaments també hi tindrà doncs, aquesta aliança que deia el senyor Brugaroles en aquest cas. Miri, les forces polítiques que estem, també són pacífiques, sí, les forces polítiques que estem en el govern d'aquí de Sant Cugat no ens poden acusar de no ser municipalistes. Jo crec que són tres forces que tenen un gaire municipalista i que, per tant, no es pot posar en dubte la capacitat d'actuació de les entitats locals en aquest sentit i, per tant, hem estat sempre els defensors o màxims defensors d'aquest municipalisme i ja que són les més properes a la ciutadania. Miri, l'actual govern de l'Estat ha ajudat més més que mai en els municipis, més que els anteriors governs que no van retallar els 3.500 milions d'euros del finançament per a serveis locals. Els governs de l'Estat, els governs del Partit Popular, deixant sense competències els municipis menors de 20.000 habitants. I en aquest cas la Generalitat també ha fet els deures, i torno a repetir, que ho deia el senyor Brugueroles, establint aquestes aliances i, per tant, establint sinergies de treball conjunt respecte a la proposta dels Next Generation. Segons les dades oficials del 2020, les administracions locals van tenir un superàvit de 440 milions d'euros. I, per tant, hem defensat que els ajuntaments puguin disposar d'aquest superàvit generat, ja que són aquests els que millor coneixen les necessitats, som els que coneixem millor aquestes necessitats. Dels 26.634 milions d'euros, dels 26.634.000 euros del pla que figura en el pressupost de l'Estat pel 2021, 1.483 milions d'euros es transferiran a les entitats locals perquè abordin les actuacions que corresponguin al seu àmbit competencial, a més de les quanties addicionals que gestionin en el futur en base als projectes que es presentin, ja que més de la meitat dels fons per al 2021 estan pendents de signar. A més, els lliuraments a compte dels municipis de la participació en els tributs de l'Estat del 2019 van ser de 18.000 milions d'euros. El 2020 es va incrementar un 4,6% i el 21 s'incrementa un 3%, és a dir, 19.500 milions d'euros. Estem parlant de 1.500 milions d'euros més en plena pandèmia en només dos anys. Per la col·laboració i cooperació s'ha constituït la conferència sectorial del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència com un espai de participació de comunitats autònomes i entitats locals. Per tant, els fons estan vinculats a la realització d'unes reformes estructurals i inversions per impulsar l'economia i transformar el model productiu. No es tracta de fons de cohesió, per la qual cosa no hi ha un repartiment previ, sinó que el beneficiari és el conjunt de l'Estat. El criteri fixat per la Unió Europea no és per territoris, sinó per la capacitat transformadora dels projectes, tant en el seu àmbit com en el seu conjunt de país. La Comunitat Europea va aprovar aquests fons de finançament, Next Generation, com un instrument extraordinari per contrarrestar l'impacte de la pandèmia respecte a la inversió i a l'activitat econòmica. També és objectiu impulsar la recuperació i abordar la modernització de l'economia, comparable al que va suposar la incorporació de la Unió Europea d'Espanya, de l'Estat, a la Unió Europea l'any 1986. I, per tant, ha de permetre el progrés i la prosperitat i que s'ha aconseguit en les darreres dècades gràcies a aquest organisme. Vostè ho havia dit. En aquest motiu s'ha posat en marxa un pla d'inversions, senyor Blázquez, i de reformes amb tres objectius bàsics. A curt termini, per la recuperació provocada per la pandèmia, a mig termini, en procés de transformació estructural, i a llarg termini, amb un desenvolupament més sostenible i resilient des del punt de vista econòmic, social, territorial i mediambiental. Aquest mecanisme de finançament proporcionarà a l'Estat de fins a 140.000 milions d'euros en transferències i crèdits pel període 21-26 i que s'afegiran a la resta d'instruments previstos dins del marc financer plurianual per impulsar les inversions, reformes en els àmbits prioritaris a nivells europeus. Com ha dit, el pla de recuperació té quatre objectius transversals: avançar cap a un estat més verd, més digital, més cohesionat i des d'un punt de vista social i territorial, més igualitari. Per tant, aquests fons van destinats al finançament de projectes, assegurant la coherència i sinergies entre els diferents inversors i les reformes, per la qual cosa cal destacar que és un programa de reformes i inversions interrelacionades i que obliguen a les aliances que es desplegaran des del conjunt dels ministeris buscant la coordinació de totes les administracions territorials. Per tant, comunitats autònomes, ajuntaments, administracions supramunicipals i altres. I amb el sector privat, amb els agents socioeconòmics, amb les patronals i també amb, comptant també amb els sindicats. Amb la finalitat màxima de minimitzar l'impacte macroeconòmic devastador de la pandèmia i en cap cas en un repartiment. Per aquest motiu, i vist que els objectius Next Generation no van en consonància amb la moció presentada, el govern, òbviament, no pot votar a favor d'aquesta moció. Per tant, no és una qüestió de percentatge, sinó que seran les conferències sectorals les que establiran l'assignació dels recursos en funció dels projectes presentats, com he dit. I aquí rau la importància de presentar un programa de reformes rigorós i no d'una suma de projectes, encara que siguin des del món local. I a pes, com ha succeït, per exemple, amb una comunitat autònoma que governen vostès, com la d'Andalusia, que ha elevat 151 projectes propis amb una inversió de 35.480 milions d'euros i 2.168 projectes de les entitats locals, per un import de 52.000 milions d'euros, en un total de més de 87.000 milions d'euros. Xifra superior als recursos que ha de rebre tot l'Estat per als projectes Next Generation. Això no és donar participació als ajuntaments, és crear falses expectatives, no només als ajuntaments, sinó també a la ciutadania. Les administracions territorials, comunitats i entitats locals seran les que gestionaran la majoria dels fons de recuperació comunitaris. Sí, ja vaig acabant. És imprescindible que ens posem a treballar amb tots els mitjans de què disposem per complir aquestes inversions. Així ho estem fent des de l'Ajuntament de Sant Cugat. A més, la reforma hem de provocar també la reforma del sistema de finançament local, és obvi, i també el del finançament autonòmic. Per tant, no hi podem donar suport en aquesta moció i el vot del govern serà contrari. Moltes gràcies.
Molt bé, senyor Soler. Alguna paraula més? No hi ha més paraules, doncs anem directament a la votació. Per part de Ciutadans.
A favor.
Ai, perdó. M'heu sentit? No hi ha més paraules, no? Perdó, és que tenia el micro tancat. Molt bé. Per part de, doncs anem a votar. Perdó. Per part de Ciutadans, senyor Ciprià, no l'he sentit, perdó.
A favor.
Molt bé. Per part de Junts per Sant Cugat.
En contra.
Per part de la CUP.
En contra.
Per part del PSC.
En contra.
Per part d'Esquerra.
En contra.
Molt bé, doncs no queda aprovada aquesta moció. Ens queden els dos darrers punts del ple. Com que ara a les 7 tenim l'audiència pública, ja tenim preparades les tres persones que ens faran preguntes, faran com la vegada, com el ple anterior, a través d'aquí mateix, aquesta plataforma. Si us sembla bé, doncs ens donem 10 minuts de descans i a les 7 ens retrobem per l'audiència pública i en acabar doncs, completem els dos punts que ens queden de l'ordre del dia. Ens veiem en una estona. Gràcies.